Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferró. Bon dia! Fenòmens Naturals torna a l'estudi de Vila Urània, l'equipament municipal de Barcelona especialitzat en programació de ciència. La taula de so la du Quima Parra i us parla Cristina Junyent. Ens trobareu al blog fenomensnaturals.net i a iVoox. Ja sabeu que du dues os. Comencem! La serra de Collserola, que forma part de la serralada costanera catalana, es troba entre dos rius, el Besòs i el Llobregat, prop del mar i envoltava de moltes urbs. Ha tingut, històricament, una llarga tradició d'ús popular. S'hi va d'excursió, s'hi fan trobades de tota mena, berenars, aplecs... Amb el temps, s'ha consolidat com un espai d'esbarjo per la població de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ara bé, des de les primeres figures de protecció de la dècada dels 70, cada cop és més evident la necessitat de fer entendre que Collserola té valors naturals que cal preservar. Collserola no és un parc urbà, sinó un parc natural. És un espai protegit pels seus valors i la seva biodiversitat. Per parlar justament de la biodiversitat de Collserola, tenim amb nosaltres a Francesc Llimona. Hola, Francesc.
Hola, bon dia, Cristina.
Francesc Llimona és biòleg, un biòleg de camp, podríem dir. Al llarg de la seva trajectòria ha estudiat la fauna d'Andorra, del Delta de l'Ebre, de Montserrat i des del 1987, que es va incorporar al Parc Natural de Collserola i va treballar durant 35 anys fins a la seva jubilació, ara en fa 3. Des de l'estació biològica de Can Balasc, que és l'estació de recerca del parc, ha seguit de prop l'evolució de la fauna del territori. Francesc, podríem començar descrivint els hàbitats naturals que hi ha a la serra?
Sí, és interessant començar amb aquest plantejament perquè, evidentment, has dit que cada vegada més es percebeix Collserola també pels seus valors naturals, però d'altra banda també es percep com un espai forestal, com un gran bosc. I aquí és on realment val la pena explicar la base del que després, evidentment, desenvoluparem, que és la biodiversitat del parc. El parc és biodivers perquè, d'alguna manera o altra, és un mosaic de diferents ambients. Diferents ambients que reflecteixen moltes coses. Doncs l'evolució, les tendències de canvi dels usos del sol, d'una història, i que, per resumir, diguem-ne, començaríem amb aquesta Collserola, diguem-ne, agrícola, aquests espais conreuats, bàsicament, i ens centrem a l'actualitat, diferenciats, d'una banda, a l'entorn de la vall del Llobregat, aquests conreus arbrats de fruiters, a la zona, diguem-ne, de conreus de secà, de cereals, del Vallès, i aquests conreus, quan s'abandonen, doncs donen pas a una formació, que és la formació dels prats secs. Els prats secs, que aquí, diguem-ne, seria el vessant barceloní, si voleu, des de Sarrià, doncs és un lloc, Sarrià, Sant Gervasi, un lloc ideal per entendre-ho, són aquests del Vallatge, que ja el doctor Bolós li donava un gran valor, parlava d'aquests prats sabanoides com a reminiscència de, pràcticament això, de les sabanes, el Vallatge, l'Hiperrinia hirta, que hostatge espècies molt interessants, en aquest cas d'insectes, és espais oberts.
Sí, és com una espècie africana.
Té aquestes reminiscències de les sabanes africanes. I llavors, per exemple, hi ha, tot i que sigui pot espectacular, si voleu, o poc apreciat a nivell visual, potser cada vegada més, però té, concretament, doncs hi ha dues espècies d'insectes, un saltamartí, el saltamartí del Vallatge, o un hemípter, una xinxa, Tiolecineria, té un nom una mica encara impressiona, l'assassina del Vallatge, una cosa així, noms nous, aquí no m'hi fico, però és veritat, justament actualitzat darrerament. Bé, llavors, doncs, seguint una mica la tendència de la dinàmica de la vegetació, passaríem a formacions una miqueta ja més arbustives, serien les brolles, serien, per entendre'ns, les formacions de ginestars, també molt característics, i és un pas intermedi entre els prats i les brolles. Realment són formacions molt dinàmiques i d'aquí, a partir de l'entrada de llavors, bàsicament d'espècies germinadores, doncs és quan trobem aquestes pinedes de pipinyer tan característiques d'aquest vessant així més mediterrani, per entendre'ns. Hi ha un salt perquè d'aquestes formacions, diguem-ne, de germinació, també ens trobem d'altres que serien aquestes formacions arbustives denses que són el resultat de rebrotades i serien el que ponia aquestes formacions de tipus màquia, que és molt interessant. Són molt denses, amb una fauna també molt, molt particular, molt mediterrània, i d'una manera o altra la tendència, no m'agrada dir evolució, però diguem la dinàmica, portaria als alzinars, perquè de fet amb aquestes formacions arbustives ja trobem totes les espècies, gairebé totes, que apareixeran amb un alzinar, bé a l'estrat arbustiu o al nivell de capçada. Quan aquest alzinar es desenvolupa i les capçades d'alguna manera van generant aquesta situació, ara simplifico una mica, no? Però diguem-ne d'ombra, i amb una exposició, si voleu, una miqueta més humida, doncs és quan trobem els roures, les rouredes. La Font Groga, que és una de les reserves, diguem-ne, naturals del parc, és justament, es va declarar, es va protegir especialment perquè és la formació del que se'n diu alzinar amb roures. I després ja trobaríem aquests, bueno, hi ha qui diu esfilagarsalls, jo mateix ho he dit moltes vegades, de formacions de ribera.
Això perquè hi ha aigua collserola.
Hi ha aigua collserola, hi ha formacions com la Rierada, que és l'altra reserva, i aquí doncs, trobem també espècies clarament de ribera, com pot ser el Vern, ja sabeu.
Ostres,
doncs,
que bonic.
Sí, arrela l'aigua.
I a l'altra banda, cap a Horta, també hi torna a haver algun curs d'aigua, ni que sigui temporal. Però...
Sí, bueno, sí. Hi ha la riera de Can Codina, doncs més al límit ja de Cerdanyola, doncs, com a límit del parc, la Riera Major, Can Canaletes, que d'alguna manera doncs, també és, bueno, rep altres denominacions de Sant Cugat, i evidentment doncs, la tributària és la riera de Sant Medir. De Sant Medir, que quan parlo de rieres no parlo sempre, diguem, de cursos d'aigues
permanents,
però allà estan i reflecteixen, marquen clarament el que seria el mapa de Collserola.
Que Collserola aboca dues conques, el Besòs, la Rierada, Vall-llobregat,
sí.
I les conques que porta van al Besòs.
Van al Besòs, sí. Sí,
bonic.
Sí.
És bonic. Llavors, un cop descrit el paisatge, podríem dir, quines espècies de flora o de fauna, o especialment de fauna, perquè tu ets més zoòleg, quines són més emblemàtiques del parc? I després parlarem de les que siguin més vulnerables, o les més abundants?
Sí, hi ha una part important que és la percepció, d'acord? I parlàvem abans d'aquestes espècies que per mi són importants, parlava d'insectes, però també, diguem, de la planta hoste. La planta hoste, que és l'albaiatge, doncs que és una espècie molt poc visual, però, bueno, no és atractiva visualment, però per mi és la representativa i el que ens ha servit per una batalleta interessant d'explicar, diguem-ne, no? Que és aturar, i parlo dels inicis de la meva presència al parc, aturar, diguem-ne, una idea de gestió que, d'alguna manera, el que buscava era, diguem-ne, la repoblació. Repoblació de població d'empins.
Forestal.
Forestal, perquè fins i tot per part de veïns d'aquest vessant, doncs...
Del vessant marítim.
Vessant marítim.
Perquè és bàsicament l'albaiatge es troba de cara al mar. A la part cap al Vallès és molt més forestal en principi, no? A grans trets, sí.
A grans trets. Hi ha una part també d'usos, però és, això és el que ens trobem ara.
Llavors
no?
Es volia repoblar la part del vessant costaner.
La part lletja. Collserola.
Lletja entre cometes.
No, és que era el que... Això és molt lletj i la part de... Aquí arribava també, ja parlo de fa anys, una mena de tòpics, però són interessants, perquè és una percepció real. Doncs clar, a la banda de Sant Cugat, doncs és la Collserola rica i aquí la pobra, i això tan pelat doncs no ens agrada. i hi havia aquesta idea ben recollida, diguem-ne, pels polítics, diguem-ne, de diferents districtes, de que el que calia era repoblar perquè era lleig i no hi havia res d'interessant. I, bueno, poso aquest exemple perquè era un... Durant un temps va ser una història, diguem-ne, gairebé quotidiana.
Lluitar perquè es mantinguessin els prats del Vallatge.
Sí, lluitar o no diria predicar en el desierto, però rebre alguns comentaris. Total, que fixeu-vos que la presència d'aquests insectes doncs ens donava... Vam muntar amb el... Ara em recordo quan, però tampoc fa segles. Una jornada conjunta a la Institució Catalana d'Història Natural, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, la UB, que es deia Collserola més enllà del bosc. I aquí el que vam anar a buscar eren els diferents experts que havien treballat en diferents àmbits, en aquest àmbit, diguem-ne, doncs, bueno, passant marítim, diguem-ho així, per veure si després, uns anys després de les seves, fins i tot, descobertes, podríem dir, doncs consideraven que es revalidava, diguem-ne, aquest interès en protegir aquestes formacions. A veure, aquestes formacions que després ens abandonen, perquè la dinàmica de la vegetació és...
Després
hi ha els incendis, que de vegades els petits incendis tornaven, i d'aquí entràvem ja...
Tornàvem a començar,
i tornàvem a haver-hi un procés d'efervescència de vida brutal. És a dir, que quan es va declarar finalment parc natural, suposo després voldràs una mica de cronologia de les figures.
Sí, tot seguit.
Sí, però... doncs ja es va posar en valor aquests... també hi havia, doncs, no estaven aquests ambients tampoc allò, gaire allò estereotipats, diguem-ne, com hàbitats a protegir, però tot aquest rotllo, diguem-ne, per dir que a Collserola, a diferència d'altres espais, no partim ja de la presència de la llúdria o del lynx o que sigui, sinó que, com si diguéssim, començàvem a picar pedra per, podríem dir, una biodiversitat més modesta, quilòmetre zero. Sí, agraïda al màxim.
És fantàstic tenir Collserola aquí al costat.
Sí, i bueno, no, per cada ambient, pues, sí, té, no sé si, a veure, espècies tòtem ara tampoc, sí, hi ha una espècie tòtem, però a mi, diguem-ne, en el dia a dia ha tingut també poca presència. Hi ha una estepa, que és, recordo com es diu en català, és el Cistus ladanífer, que és una espècie molt bonica, doncs amb pètals així rosats vius, i amb unes taquetes negres, una taca negra que és la pètal. Hi ha una sèrie de peus que estan controlats, vessant de Cerdanyola, i des del principi, el primer mapa que es va treure, tat dels 80, doncs ja apareixia com llocs d'interès natural presència de l'estepa ladanífera aquesta. És una espècie que té poca presència, diguem-ne, en la memòria o en la percepció. Per això et dic que ens havíem anat agafant amb aquestes espècies de no gaire conegudes, però d'un interès científic interessant. Per mi, tant taxonòmic com a nivell d'ambients, hi ha una espècie que la guia, justament, la vam posar a la portada, que és el toixó. Evidentment, el Toni és super satisfet perquè li dona molt de joc, preciosa.
És la flora i fauna del Parc Natural de la Serra de Collserola, una guia feta per Toni Llobet i Francesc Llimona,
que
està amb nosaltres.
I que a la portada hi ha el toixó.
A la portada hi ha el toixó. Està editada per Cossetània i té 6 mesos, tot just.
Sí,
arriba.
Jo ara li donàvem veu al toixó perquè és una espècie que reflecteix molt bé el que ha estat la lluita per la conservació de Collserola. Toixó és una espècie gran, mida gos per entendre'ns, potetes curtes, poderós, amb un pelatge molt distintiu, amb aquest disseny facial negre i blanc.
Ratlles blanques i negres al cap.
Exacte. Sí. A mi em fascina perquè és un lluitador extraordinari. No podríem dir que és un gran supervivent perquè no sé pas si sobreviurà tot el que entenem que sí, però és una espècie de mosaic, d'ambient de mosaic. És una espècie que fa caus, cava caus amb talusos, on, evidentment, doncs, de terra humida, en les rieres, torrents, torrents, tinguin aigua o no, però aquests vessants.
Allà on pot.
I també això li serveix, perseguint de geografia física d'on suposen aquests torrents, doncs desplaçar-se, inclús connectar-se amb altres.
Clar, són les vies de comunicació.
Via de comunicació, d'expansió, i bueno, comunicació és més correcta perquè això també ens servia per utilitzar considera el toixó, aprendre del toixó, amb la batalla, aquesta sí que l'hem perdut una mica, de la connectivitat de Collserola amb altres espais naturals, en aquell cas somiàvem una connexió amb Sant Llorenç de Munt. I d'altra banda, perquè és una espècie que fa caos a llocs tranquils, evidentment, no cal que sigui en un bosc molt fund, diguem-ne, però protegit vull dir, discret, però també, si pot ser, pròxima a conreus, pròxima a prats, menja de tot i, clar, i travessa moltes carreteres.
I això és un risc.
Sí, per això et dic que d'alguna manera acumula tots els elements d'interès i d'avís i d'atenció. Aquesta espècie que ens ha ajudat molt. Hem marcat bitxos, els hem seguit, hem fet estudis de caus i, bueno, cada vegada que apareixen dades de toixoneres, el caus són impressionants, hi ha toixoneres que són centenàries, amb molts de forats, sí, és una cosa... Realment és molt interessant i molt... Jo prioritzaria gairebé la protecció dels toixons, que d'alguna manera engloben diferents ambients dels que parlàvem.
Parlem, com mencionaves, de les figures de protecció. Sí. Va començar l'any 70, el 76, no? La declaració de la serra com a zona d'interès natural i paisatgístic en el Pla General Metropolità de Barcelona. Però sí. A partir d'aquí...
Aquest pla,
ha anat augmentant la protecció?
Sí, aquest pla general metropolità, PGM, famós, que jo d'alguna manera a vegades, ostres, era d'alguna manera la base legal, no? Per això el PGM què diu? Que sí, que no, que tal. I en el seu moment s'ha d'agrair molt a la gent que ho va tirar endavant, però es va quedar curt aviat, no? Eren altres previsions. Jo començo, diguem-ne, la meva vida a Collserola a l'entorn, al voltant de lo que és la llei d'espais naturals, que ara, justament, fa ben poquet, es va celebrar el 40è aniversari. Em van convidar i em vaig arrepentir de no anar-hi, perquè era la base, aquesta llei d'espais naturals, que va ser on es va agafar per donar una mica de consistència, però de vida, aquest parc que, ho has dit molt bé, que es considerava com a gran parc urbà, tantes vegades més gran que el Central Park i tal, no era parc natural, però hi havia aquest, hi ha un agafar-se, que era la llei d'espais naturals. També, si va ser el 85, dos anys després, és quan entrem d'alguna manera, gràcies a companys extraordinaris, amb el que és la presentació del Pla Especial de Protecció i Conservació de Collserola, el PEPCO, que ha estat vigent fins al 2021. I aquí, d'una manera també molt, 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 molt original, doncs es assentaven les bases de zonificació, incorporant, evidentment, tots els aspectes de caire urbanístic i desenvolupament, diguem-ne, municipal, i amb aquesta idea de zonificació i d'àrees protegides. Collserola, el parc de Collserola, tampoc a nivell de gestió ni legislació entrava, diguem-ne, dins, tampoc em sembla ara, dintre del que siguin els parcs naturals gestionats per la Generalitat. És un consorci municipal...
Ha de ser un consorci, perquè...
Sí, és un consorci...
Collserola, quants municipis la formen?
Doncs ves passant llista, perquè no sé si dir 9 o 11, però bueno, seria així, tots, diguem-ne, des de Barcelona, Esplugues, Sant Just, Sant Feliu, Molins de Rei, el Papiol, el tema Sant Cugat... Cerdanyola, Montcada, i arribar a Barcelona, si m'he descuidat algú que em perdonin, i tu els has anat comptant, perfecte. Sí, és un consorci, llavors doncs, també hi participa la Generalitat, Diputació, bueno, aquí la veritat...
I barris i districtes de Barcelona, o sigui, que és complicat de gestionar.
És complicat, hi ha una figura, que és aquest Consell Consultiu, diria jo, que és en totes les entitats, és l'assemblea. Hi ha l'assemblea, diguem-ne, dels polítics, diguem-ne, els representants dels ajuntaments i després de les entitats. I és fantàstic perquè tens des de caçadors, propietaris, associacions, diguem-ne, de districte, la Plataforma Cívica Defensa de Collserola, que la veritat fan, espero que molt de temps, una feina extraordinària d'anar posant d'alguna manera, anar recordant perquè estem allà, no estàvem allà. Tot això per dir que la figura de gestió del parc tampoc solventa la manca de competències que té el consorci en molts temes. Molts depenien de la Generalitat, encara ara. Però la cosa va millorant. Entre, si diria que el 92, el PEIN, el Pla d'Espais d'Interès Natural, això ens dona ja molta vida, molt reconeixement. Fem un gran salt també a la incorporació Natura 2000, que això ja és Europa qui dona el vistiplau. I faig un saltet fins al 2010, que jo ja es visia portava uns quants anys, doncs quan es declara parc natural, d'acord? O sigui, per això aquesta falera en dir, ei, que sembla, és parc natural, s'ha acabat allò, opinions de què et sembla, que si és un parc forestal, si és un parc metropolità, si és un parc urbà, és un parc natural amb dues reserves naturals parcials.
Que són?
Que són Can Balasc-Rierada, la font forestal, diguem, de Can Balasc fins a la Rierada, i després la Font Groga, el Sinar de la Font Groga. És a dir, que a nivell ja legal la cosa està com més, bueno, més inequívoca, diguem-ho així.
Has mencionat, Francesc, Can Balasc. Allà veu estructurar o veu fer una estació biològica per fer el seguiment i investigar sobre la biodiversitat. Explica'ns com la veu crear o què estudiàveu i què hi trobàveu.
Can Balasc és una cosa que es va anar creant, formant, consolidant d'alguna manera, no diria dia a dia, però any a any, inclús a nivell físic, doncs tenir un lloc on es poguessin fer, diguem, activitats no gaire viables, el que eren les oficines centrals, i ara exageraria molt, seria contundent. Era un lloc on si havíem de preparar un crani o una pell d'un animal atropellat o guardar-lo en algun congelador, doncs teníem, això seria una manera, diguem-ne, brusca de comentar-ho. També era un lloc on es podien començar a tenir doncs, petites col·leccions, aquesta era la base, petit herbari, i sobretot on ens trobàvem amb els diferents experts en els quals, quan en època de bonança, diguem-ne, els hi podíem encarregar algun estudi per això, per omplir buits de coneixement. Penseu que Collserola, tot i que està aquí distant dels dos grans centres de recerca de Barcelona, la central i l'autònoma, doncs, quan vam començar, et sorprenies de que hi hagués tan poques tesis doctorals, tan pocs estudis, bàsicament temes de fongs, de bolets, de líquens, per part de tots els equips, diguem-ne, de Xavi i Mona, que no som parents, i a vegades ho dic que m'hagués agradat, però bé, no ho som. I després els estudis botànics de tota la línia negada pel professor Oriol de Bolòs, que no us he comentat abans, però va ser el que ens va ajudar amb aquest episodi que us comentàvem dels prats del Vallatge.
Sí,
que va fer inclús...
l'has mencionat per sobre, sí, però no està de més.
Inclús el vam anar a veure a casa seva, parlava d'aquells mars del Vallatge que es veien i tal. I bueno. Doncs això, no hi havia, a nivell de fauna, hi havia un estudi de projecte de sobre el toixó, precisament, el professor José Domingo Rodríguez Teijeiro. Vam començar aquí una petita experiència de col·laboració amb voluntaris per buscar toixoneres, però era tot molt, molt incipient. A nivell d'ocells, doncs, bueno, jo biogràficament potser era l'àmbit amb el que em movia més còmodament, i quan em van demanar, a l'inici de tot, a finals del 87, en aquesta fase, ara he anat molt enrere, del pla especial, doncs buscaven alguna mena d'indicadors o de referents per poder definir la zonificació a nivell de protecció i tenir dades quantitatives. I vaig dir, bueno, que els ocells aniran molt bé, tant a la primavera, perquè reflecteixen, estan relacionats amb l'estructura de la vegetació, per això em servia per posar en valor, o posar valors, millor dit, a les diferents unitats de paisatge, i això a la primavera, època de cria, i a l'hivern estan relacionats amb l'oferta tròfica.
L'alimentació.
L'alimentació, sobretot de les espècies, els grups hivernants. Llavors, doncs, bueno, aquí va el que era un primer informe allò de presentació al parc, doncs es va convertir en una línia, diguem-ne, de monitoring, de seguiment. I tot això, d'una manera o altra, es feia des de Can Balasc. Hem tingut la sort que va coincidir en una època que a través de convenis amb les universitats, doncs ens arribaven allò que es deia el practicum professionalitzador, que no era altra cosa que alumnes en pràctiques durant un curs, que hi havia estudiants de màster que o bé feien un treball de final de màster o bé feien aquestes pràctiques. I la veritat que en Balasc era un lloc molt cobejat, no? I teníem gent...
molt interessant.
Bueno, pel sector dels nous biòlegs o ambientòlegs que estan interessats en treball de camp. Hem conegut gent, evidentment, molt millor formada que jo en alguns àmbits, és així, i amb moltes ganes. I això ens va donar molt de peu per començar a endegar altres projectes una mica marcians. Això de marcians, ja m'ho va dir el primer director, quan volíem fer la recuperació d'alguns camps de conreu, per tal, ara d'alguna manera és gairebé... un tema obligat, doncs recuperació de camps i tal.
Sí, s'estan recuperant camps.
Era una marcianada, ha sigut. Sí. Diferents projectes, vam entrar en temes de fragmentació, de connectivitat, també amb algun company expert en segons quins softwares, el món també del GIS.
El món del GIS?
Sí, dels sistemes d'informació geogràfica, perdona.
I què hi fèieu? Sí.
Doncs fèiem estudis, diguem-ne, poder disposar amb valors quantitatius de les superfícies dels diferents ambients. Passava de ser una percepció de paisatge a ser unitats de paisatge, en les quals podíem fer el que se'n deia seguiments estratificats amb el mateix esforç als diferents ambients. Fèiem coses, diguem-ne, també de fragmentació, inclús fent projeccions de com quedarien aquestes unitats de paisatge si es desenvolupés els diferents plans urbanístics. I clar, això servia fins on servia. Servia, yeah, evidentment, pels nostres discursos, no? Però...
Que ja és.
Però...
Sí, ja són arguments, sí.
De los oyentes.
Sí.
I després vam començar també amb els temes d'ecologia acústica, doncs fent seguiments del so i del soroll, biofonies, antropofonies...
Amb la Luisa Mateu.
Amb la Luisa, ja, de fet, va ser la que ens va guiar, sempre li agraïm. També em dic que aquests companys que desenvolupaven buscant també les opcions de desenvolupar doncs, petits scripts informàtics amb llenguatges d'aquests, tipus R, aquestes coses. I bueno, és una línia que es va obrir, que van ser molt pioners. Com tot el que es fa quan ets pioner, doncs passes una època que no t'entenen, no vull dir que se n'enfoten, però si no estàs en un centre de recerca, obres camí. Obres camí i ja està, no? Sí. Perquè, clar, Can Balàs era un centre de presa de dades, de generació d'informacions contrastades a l'hora de fer els informes que es demanaven, però no era un centre de recerca, ja tenim que fer altres feines, no? Però, bueno, aquest impuls que es va entendre, i després sí que es van poder participar en diferents tesis doctorals, de no pas nostres, però, diguem-ne, de gent.
Clar, tot contribueix. Es pot visitar Can Balàs?
Doncs no ho sé, perquè Can Balàs, de fet, va començar amb un centre de recuperació de fauna local. Era això, un complement local de lo que és Torreferrussa.
Sí.
En acord amb la Generalitat, això va durar doncs, el temps que va durar, poquet, però com siguéssim les instal·lacions i l'entorn doncs, ja va quedar prefixat, ha passat moltes etapes, ja ha treballat molta gent, però ara, darrerament, no estic massa al cas, però sembla sí que ja està consolidada, com dir-te, la implantació del CREAF.
Yeah.
Llavors, que ara estàvem ja fa molts anys, es va poder crear una parcel·la potent d'estudi, i el CREAF tenia totes les opcions de posar els seus sensors, i ara ja està com molt més implantada Can Balàs com a centre de camp, no tant com podia ser la Castanya, el Montseny, mm-hmm, però ara me meto en camises d'11 vares perquè tampoc sé exactament si ho estan. Però sí, sí que tenien molt interès amb en Joan Pino i tal, doncs d'aprofitar aquesta extraordinària oportunitat que és tenir aquest centre, perquè penseu que, veure, jo concret, jo visc ara a l'esquerra de l'Eixam, bueno, ara tenim la sort de la Superilla i de l'Isbert i tal,
sí,
moltes gràcies, el anterior ajuntament, diguem-ho així, però jo agafo el metro, anava fins a Catalunya i entre una cosa, en 20 minuts arribava a les Planes, llavors allà pujava a peu, tenia ja el petit Suzuki, però és que en una hora passava d'aquesta Barcelona allò de l'Eixample d'Hum, de l'Eixample d'Hum, sí, aquella època, pues ja començava, pues això, mira, ja ha arribat a l'Oriol o aquest tutor tal, i Can Balàs és bosc. I allà tenim les nostres estacions, les nostres càmeres de trampeig, fèiem estudis fantàstics de la geneta, gran masquer, poca gent es pot imaginar que sigui tan freqüent a Collserola.
Hi ha molts exemplars?
Bueno, nosaltres vam fer una cosa que jo sí que va ser pionera, que era trampeig fotogràfic i la fotoidentificació amb mètodes analògics. És a dir, amb una bateria de cotxe, amb un rellotge d'aquests que el col·locàvem allà davant perquè es veiés l'hora,
amb un detector
amb un
de
detector,
presència.
Sí, bueno, de barrera d'infrarojos, de llum roja, amb càmeres analògiques.
N'he vist aquestes fotos, tio.
Sí, les portàvem a revelar, allò a Arpí, a la Rambla, i llavors era emocionant, veiem les fotos, llavors dibuixàvem les taques patró, identificaven...
Identificàveu individus?
Sí, per les taques. Sí, no, era fascinant perquè ara farà riure, no? Però aquella època, estem parlant així, finals dels 90, començant dels 2000, doncs l'únic treball que tenia a mano era de la identificació portal dels tigres de Maharashtra. Clar, dic, ostres, jo vull tractar amb aquest senyor i que em convidi. Era l'època que també començaven a donar amb els links i tal. Després va canviar, evidentment, les fotografies digitals, que quan s'espaiava no sabies per què.
Ah, sí.
I, bueno, havíem arribat a tenir fins a 40 individus
de geneta.
La veritat era que vam aprendre moltes coses, moltes coses.
Et vaig sentir una vegada que explicaves que quines són, o són les genetes...
La geneta...
Les que fan servir cotxes caiguts.
No, és que la geneta dona... De fet, també l'hagués posat, encantat, a la portada.
A la portada de la guia.
Però em sembla que el Toni ja l'havia utilitzat per una altra guia, perquè a més té aspecte gairebé de fera, diguem-ne.
Sí.
Sí. I sí, aquests animals, si mires qualsevol guia, o època del riu de la Fuente, en los roqueros escarpados, col·loca sus letrinas, tal, divisando desde el alto. I a Collserola no. A Collserola no hi ha roca, suficient, si hi ha roques de pedrera. O... I clar, això és Collserola, a pura i dura. Doncs sabia havia denúncies de que s'havia retirat un cotxe abandonat al bosc. I si aquest cotxe portava molts anys abandonat, doncs volia dir dues coses. Que estava amagat, per tant, havia anat cap avall, havia estat en un lloc poc visitat, mig del bosc, i que era un lloc que s'havia convertit en un substrat artificial, s'havia convertit en un punt natural, una mena de los templos...
Naturalitzat.
Naturalitzat, com els templos de Camboja, no? Diu, coberts per selva.
Sí.
I llavors què passava? Que quan s'havia de retirar, que costava molt, evidentment, físicament...
Home, amb espins n'hi havia un sota tota la bardissa, no es veia que hi era, sí, fins que no la van talar.
Exacte, amb espins, aquest és històric, però n'hi havia d'altres que costava molt, diguem-ne, treure's. Però llavors apareixia, anava a dir una paraulota, però diguem-ne, el Pere Punyetes, diguem-ho així, dels biòlegs, que deien no, perquè és una latrina de geneta, i vés a saber què vol dir això.
Doncs I es mantenien?
Es mantenien els que no es podien retirar, diguem-ne. I inclús es deia, no, doncs traurem això, però posarem un element. En definitiva, aquests animals, a manca de substrats naturals d'aquest de Rodríguez de la Fuente o de Ciclopèdia Fauna, doncs buscaven aquests elements d'alguna manera diferenciats del nivell de sol. I, per tant, un cotxe abandonat, una nevera, i vés fent llista, doncs els utilitzaven per depositar les seves latrines, els excrements. Però què volia dir això?
Que socialitzaven allà.
Socialitzaven allà. Però qui? Mascles com? Llavors vam començar amb el trampeig, identificant, després amb radioseguiment, que aquí ja sabíem el sexe, i llavors, doncs, d'alguna manera, vam veure que aquest element, allò a erradicar, doncs tenia un paper funcional en l'estructura de la població d'aquesta espècie. I vam veure que era un punt en el qual coincidien diverses femelles, però que era el límit de territori de dos mascles.
Ostres, quina gràcia!
Que té tota la lògica del món. Però, bueno, tot això... volíem fer moltes coses que no vam poder...
Que vull dir?
Acabar de... Sí, clar, tu imagina't que estàs allà treballant al parc i vas a fer això i tal. Té dintre el que és... La memòria de gestió del parc té un interès com a molt, com a curiositat, o deixem-los fer, no? Però
molt interessant.
Amb el temps i amb el radioseguiment, que vam delimitar els perímetres, es van poder tallar amb les unitats de vegetació i amb aquestes afectacions dels possibles plans de desenvolupament urbanístic, i llavors ens creàvem això dels hàbitats òptims, com desapareixerien. Això sí que era fascinant. Sí.
Voldria preguntar-te, i ha sortit en algun moment, pels senglars.
Sí.
Collserola està molt plena de senglars, sí?
Sí, ara mateix havia llegit que havia disminuït molt. Ha estat un dels objectius de gestió del parc, i jo no he treballat en aquest tema, que era de controlar la població, no? Això sí que està. A mi em preocupava molt més la presència, que no sé com està ara, diguem-ne, dels ports vietnamites i els creuaments. Això sí que...
Perquè s'hibridaven.
Això sí que no té res a veure amb gestió de fauna. Això sí que és un... Ja queda clar, jo que diu que ja apareix amb la sèrie aquella de la porca misèria, que tenien un vietnamita i bona gent els deixava anar. Bueno, el que és interessant, el senglar, jo sempre busco, diguem-ne, els ensenyaments. Jo recordo el primer avís que ens van dir d'un senglar, que a més li deien Manolito, aquí a Torre Baró, que el trobaven cada no sé què, amb un forn, esperant. A fer el Manolito era la Manolita. Va començar un procés, que és el procés de l'habituació. Jo al bosc m'he trobat poquíssims senglars en tots aquests anys, poquíssims. En canvi, així en les centrals de Can Balasc o al voltant...
Al costat de Vilajoana.
Al costat de Vilajoana, o a llocs així molt visitats, com pot ser el Pantà de Vallvidrera, doncs sí. Sempre que hi vas en veus, no? I és aquest procés, d'habituació que ha generat canvis de comportament, d'horari, d'alimentació... de relació amb les persones. Jo ara que no tinc especials responsabilitats que les que m'otorgueu vosaltres ara, quan trobava algun senglar al bosc, doncs li fotia crits i feia mago de que vas a enterar. Sí, sí.
Clar, perquè fugís dels humans, que no s'acostés. També hi ha altres espècies tipus invasores, no? Algun ocell invasor, moltes plantes invasores... Què ens en dius?
De plantes invasores, malauradament n'hi ha forces. Hi ha batalles no sempre enteses. Per exemple, tot generaria un programa, una sèrie de... L'ailant també és curiós perquè és una espècie que s'ha anat a propagant, però sembla ser que sí, que s'ha anat expandint a través de la llavor a les roderes dels pneumàtics. I per això el trobem sempre al voltant de les carreteres. I bueno, hi ha campanyes així, els companys que porten resultats força d'agrair. Després, per exemple, una de les altres campanyes també que va generar una mica de polèmica són les figueres de moro, les opúnties, que és un cas molt, molt curiós, que quan se li va aplicar, s'apliquen tractaments amb una caparreta, una cochinilla, que de fet eren les que s'utilitzaven
per colorants,
i també l'opúntia venia d'Amèrica Central.
Americana, sí.
És a dir, que quan es van trobar, tenien comptes pendents i van començar a morir. Sap greu, perquè és lleig veure-les morint-se i tal, però bueno, d'alguna manera, tots són lliçons, no? Escolta, no toquem. D'altra banda, també hi havia gent que estava interessat en exportar aquestes caparretes. En canvi, en molts llocs d'Espanya són conreus, diguem-ne, no?
Ja.
Sí, i d'ocells hi ha una espècie, també voldria parlar-ne. No tenim les cotorres que teniu aquí a Sant Gervasi, sobretot l'aratinga, aquesta, la més maca i espectacular i superba i cridanera, ni la d'Argentina, perquè cada espècie té el seu entorn. No els agrada l'entorn forestal. Sí que els agrada l'entorn forestal i, si pot ser, molt natural, el mal anomenat rossinyol del Japó, que ara es diu l'Heliotrix bec vermell, que és una espècie que ve dels boscos de coníferes de gran altitud dels Himalaies orientals, que va arribar aquí com ocell de gàbia, molt bonic i amb un cant agradable. Es va començar a escapar o deixar anar, i va més dels 90, i s'ha expandit d'una manera molt notòria, però en entorns molt naturals. Parlàvem de la Rierada, parlem de Font Groga, les dues reserves. I efectes, doncs tampoc està molt clar el grau, diguem-ne, de competència. Això no ho sé, s'ha estudiat amb companys de CREAF i del CSIC, però és curiós aquest fet de que s'hagi expandit només en entorns naturals. Ja havia apuntat de les plantes del flora vascular, l'últim catàleg, no tinc les dades aquí, però sortia que hi havia un percentatge amb un catàleg dels companys d'autònoma d'Andreu Salvat i Llorenç Saez, no sé si l'ha actualitzat, jo tinc les dades de fa 3 anys, hi hauria unes 1.100 plantes superiors, de les quals... d'al·lòctones invasores depèn del seu grau d'èxit, no? Però 225.
Són moltes.
Són moltes.
Això ho fa que estigui tan a prop d'una ciutat i que tingui tota aquesta pressió humana.
Ho ha estudiat molt el CREAF, també la presència del port. La presència del port fa que hagin arribat, per exemple, algunes formigues exòtiques, els contenidors, hasta el rovell de l'ou del lío.
Per acabar, entre les activitats de divulgació podem parlar ara d'aquesta guia que hem mencionat, la flora i fauna del Parc Natural de la Serra de Collserola. La teva participació ha estat pel que fa al contingut de les espècies que hi han de sortir.
Sí, podríem dir que la meva feina ha estat posar-me a disposició de l'editorial i del Toni Llobet, que és l'impulsor d'aquesta guia. Llavors, la feina, a part, diguem-ne, de la més òbvia, que és la d'escriure aquests textos, que per cert, escriure textos d'una línia i mitja, 3 a 4, depenent del que et diguin, és
complicat.
Complicadíssim,
sí.
Insatisfactori, diguem-ho així, però també va ser fer aquesta adequació de la quantitat d'informació que teníem, diguem-ne, el nostre banc de dades de resultat dels diferents estudis, i l'altre, el nombre d'espècies que hi cabien segons la concepció de la guia. Si hi havia, doncs, 20 abelles, nosaltres en tenim més de 200. I a vespes, tal per encara menys espècies a la guia, i potser més encara. La feina era aquesta. I això ho fèiem a través d'una col·laboració, que això sí que ho vull remarcar, amb els diferents especialistes aquests que anàvem contactant doncs, tiempo a i que els hi demanàvem algo tan difícil de tot el que sabem, please, em caben 20 espècies aquí.
Ah, fes una selecció.
Sí, evidentment, feia una selecció doncs, de 50 en lloc de 200, però aquesta ha estat la feina, de convertir el coneixement en una cosa digerible.
O sigui, que aquestes 805 espècies il·lustrades que tu ja ens has dit abans, que depèn del recompte, eren més,
són
encara
més.
Serien moltes més.
Hi ha una cosa que sempre dic, no és per corbar, sinó per tot això ho has dit tu, ara ja està, ja és de domini públic, i l'altra cosa és que si fas una, com d'ull, el Banc de Dades de Diversitat de Catalunya, el Biodiver, veuràs que quadrícules UTM, on d'alguna manera es condensa tot el coneixement a nivell doncs, de taxonòmic, de flora i fauna de Catalunya, la quadrícula 10x10 del Montseny i la de Collserola són les que tenen el major nombre de tàxons. I això per què? Perquè estan més estudiades, evidentment. Però bueno, no és cap de mèrit. És a dir, estudiem, fem recerca i coneguem la diversitat i tindrem més elements per la seva conservació. Aquesta és la cosa. També està clar que també diuen que hi ha moltes espècies, per una banda, hi ha moltes espècies exòtiques, clar, que invasores, a Collserola, que tal. I bueno, compta també les altres, diguem-ne, no? Clar. O sigui, creu-t'ho també tot. Mm. És a dir, que hi ha uns valors objectius que posen en valor el parc. La guia el que vol és posar-ho a disposició, que per un moment, quan es parli de Collserola, està clar, es parlarà dels usos, es parlarà dels problemes, es parlarà del senglar, però també un petit raconet per dir d'acord amb tot, però mireu que bonica és la biodiversitat de Collserola. Hem posat espècies rares, Hem posat espècies, això ja parlaríem amb el Toni, no? Però espècies que ens deien, home, poseu, que hem trobat aquí un colèmbol, que no sé què, que és una espècie tipus a Collserola, una planària terrestre a prop. També hem volgut fer aquest petit cop d'ullet per posar clar també que té un valor científic.
Si fulleges la guia, així només ràpid, veus una diversitat enorme i unes ganes d'anar identificant una quantitat d'animals espectacular.
Hi ha també aquest capítol d'ambients que hem parlat, aplicat amb una mica més de calma, diguem-ne.
Doncs ho hem de deixar aquí, Francesc Llimona, perquè se'ns acaba el temps. Diem adéu. Moltíssimes gràcies per fer-nos veure aquest valor de la serra que tenim aquí tan a prop, a tocar de ciutat, i que sobretot s'ha de preservar. Quan hi anem, no fem com la Tila, que ho trepitja tot. Anem amb cura i amb els ulls ben oberts. Els oients us esperem d'aquí a pocs dies amb més ciència, tot i que serà una vegada més i després ens n'anem de vacances, oi, Quima? Doncs la Quima i jo ens acomiadem i ja sabeu que ens trobareu a la plataforma iVoox amb dues os i al blog fenomensnaturals.net. Adeu! I fins aquí Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrer.